A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a tots. Comencem setmana, bueno, nosaltres del dimarts. I aquí tinc dos tertulians que ja vaig tenir la temporada passada i que, casualitats dels seus agendes respectius, he tornat a fer coincidir. Guillem Forner, benvingut.
Moltes gràcies.
Ramon Tena, benvingut.
Hola, moltes gràcies.
És veritat que l'última vegada que vareu venir, doncs també...
Sí, érem nosaltres,
sí,
també.
Sí, tant l'un com l'altre, va dir, mira, a mi em va bé tal dia, a mi em va bé tal dia. Doncs mira, tu, dieu, ja, tant per tant, benvinguts sigueu, per dir-ho així. Una cosa que jo estava mirant, bé, interessant per tots, els punts d'inflació estan baixant, però clar, dius, caram, el combustible entra dins d'aquest càlcul. Però dius, clar, dius, a mi em sembla bé, en certa part, perquè clar, hi ha empreses que ho necessiten... Però dius, clar, el padrí o la padrina que no té vehicle, que té una pensió justeta, dius, amb ell no li interessa que entri...
No li repercuteix, no?
No li repercuteix, no? Aleshores dius, es tenia que fer potser un càlcul potser més acurat o més real d'aquest índex d'inflació, perquè dius, clar, ho pots desvirtuar molt d'una manera.
Sí, és veritat que d'alguna manera acaba sent un càlcul subjectiu, perquè és veritat que inclous allò que creus que s'ha d'incloure i és veritat que són productes que moltes vegades no estan pensats per la totalitat de la població. Llavors, és un preu del consum relatiu, en aquest sentit. No havia arribat a aquesta conclusió, però és interessant el rumiari.
No, sí, jo no sé, jo crec que és una mica aquesta sensació que a vegades tenim, que els números macroeconòmics no acaben de reflexar la realitat que potser es viu al carrer, no? És a dir, és com allò quan es diu el PIB ha pujat, i inclús el PIB per càpita ha pujat.
Sí.
I dius, bueno, però no deixa de ser un càlcul que potser no acaba de reflectir la situació econòmica real que tenen les persones a peu de carrer, i igual, jo tampoc, és una reflexió aquesta que no havia fet, però és veritat que potser per la cistella de la compra acaba impactant molt més el que et costa en el supermercat o el que et costa al lloguer, que no pas, bueno, la gasolina, que sí, però potser no a tothom.
Exacte.
Sí, del que dieu, a mi m'ha vingut un factor, que soc del com vosaltres, que va comprar, dius, el que s'ha encarit una miqueta és el preu de xocolata aquests dies. De la bona, eh? Dius, no, perquè... Sí. Amargot per algunes persones és una altra substància, parlem del cacau, dius, però és cert, no sé si perquè hi ha hagut mala collita en alguns països productors,
podria ser,
coses,
podria
però
ser, sí.
una pujada, però no he tingut dades de percentatges, però m'ha sobtat una miqueta, que dius, clar, el que dèiem abans, no? Dius, vale, la gasolina baixa molt bé, dius, però clar, xocolata en compres, pollastre potser puja, la pasta també puja, la pasta em sembla que ha sigut un 16 o un 18% que ha pujat,
sí,
dius, clar.
Sí, sí, sí. No, és veritat que hi ha certs productes que depenen, ja més enllà de la inflació que pugui generar a nivell global, depenen molt de factors molt concrets, és a dir, el cacau mateix que és una planta, o l'oli d'oliva també, les previsions que es fan de les collites, si un any hi ha sequera, si un any hi ha prohibicions d'exportació de cert país, com està passant últimament, és veritat que aquests productes sí que tenen més variables que no pas altres que poden ser més tradicionals.
I nosaltres que estem a més supeditats a importar-ho tot.
Però que ens arribi, exacte.
Producció
tampoc,
pròpia, poca.
Sí, sí. Tampoc saps molt bé com va, no? Perquè amb l'oli, jo crec que durant aquest any i mig s'han vist aquests preus de l'oli que pujaven als 6, 7, 8 euros al litre, i jo al març vaig estar a Irlanda i trobaves ampolles a 4 euros. I quan miraves l'etiqueta, la petita, veies origen Espanya, no? I
exacte. Diu,
tampoc saps molt bé com es juga a l'hora de posar aquests preus.
És
no
que,
sé.
De lo que dius tu, Ramon, i hi ha altres persones que m'ho han dit també, és que segons el mercat i la presència o l'impacte de volum de ventes que hi ha en el mercat, com si el distribuïdor decideixi un preu sense guanyar res a sobre o a pèrdua, per dir-ho així, i altres dius, pues mira, aquí com hi ha demanda faré marge, no?
Sí, però bueno, al final estaria bé que hi hagués un cert control, no? Perquè sí. Un producte bàsic com és l'oli d'oliva, doncs clar, ha arribat a uns preus que potser no s'acaben d'entendre, tot i que a Espanya hi va haver aquesta rebaixa de l'IVA als productes bàsics. Llavors jo... O sigui, és un misteri, per mi, constato una mica el que ha passat.
Sí, suposo que en països com Espanya, que són grans productors de productes de molt alta qualitat, com és l'oli d'oliva, pernils, podem parlar de diversos, és veritat que han trobat un factor en aquesta exportació molt important i potser al mercat interior l'estan descuidant i potser també és producte d'aquesta deixadesa. És a dir, s'exporta moltíssim a l'exterior, es fa molt més benefici amb aquestes exportacions i, lògicament, això fa encarir el preu del mercat nacional. I això, indirectament, també ens representa repercuteix a nosaltres, clar.
Clar, i el que ens repercuteix en cascada, per dir d'una manera, la setmana passada hi havia una dada que hi havia un 5,5% de la població que estava rebent ajudes, tant per lloguer, per... Clar, això doncs fa un paral·lel que dius que, clar, si tens un cost de la vida, tant d'habitatge com de la cistella, doncs elevat, clar, hi ha un 5,5% de la població que tenim al país doncs, que necessita aquest suport.
Bueno, i els que potser a vegades no demanen ajudes, perquè jo crec que hi ha molts factors a Andorra, és un país petit, hi ha gent que li fa cosa anar a demanar ajuda, potser no arriben al llindar d'haver de demanar ajuda perquè van molt justos. És a dir, jo crec que, però no sé, per mi és algo nou, relativament nou, parlar amb gent i que et digui, no, jo a final de mes arribo amb números vermells o arribo justet, ostres, per mi són coses que jo no m'hauria pensat.
No, estàvem acostumats a Andorra.
No estàvem acostumats, sí, és això.
Del que deies tu abans, Ramon, del PIB, també hi ha un altre factor que hi ha algunes persones, o bastantes persones, doncs, que tenen que combinar amb dues feines per tenir doncs, una salut econòmica, diguem, acceptable. Clar, aleshores, si un mateix individu té dues activitats laborals, evidentment que puja el PIB i la renta per càpita.
Sí, bueno, el comú això ho hem vist, que durant, almenys durant l'any gairebé que estic, potser un cop al mes demandes de funcionaris que demanen fer una segona feina.
Sí.
I això doncs és algo que ens va fer reflexionar el comú de dir què està passant, no? És a dir, que amb el sou de funcionari, que és veritat que no són, en general, els sous de funcionari no són molt alts si ho compares amb la mateixa feina a l'empresa privada, no? Però no deixen de ser sous correctes. Doncs que tot i aquest sou la gent hagi de demanar una segona feina, bueno, fa reflexionar sobre, jo crec que tot això, no? Que potser hi ha uns números més oficials macroeconòmics i la situació de l'economia real igual és una altra. I no sé com s'ha d'acabar de veure, quina és aquesta, és a dir, quins barems de càlcul hi pot haver per acabar d'entendre aquesta economia real, però sí que penso que ens ha de fer pensar que no ens hem de quedar amb els més clàssics.
Sí, exacte. De fet, a la Massana també ens hem trobat moltes vegades amb aquests problemes i és veritat que també ens va sobtar molts dels càrrecs de treballadors públics que tenim que demanaven aquesta disponibilitat per poder exercir una altra feina, i també s'engegava una miqueta el debat de fins a quin punt quins criteris hauríem de ficar les administracions per autoritzar o no aquesta segona feina, que sobretot no incideixi principalment a la tasca principal que està desenvolupant aquest funcionari al comú, que no hi hagi un risc de baixada de rendiment. Clar, és veritat que són criteris que també no deixen de ser subjectius i és complicat, però clar, tampoc com li negues aquesta possibilitat si ell la pot exercir, lògicament.
Clar, perquè de lo que dius tu, Guillem, també té que haver-hi després, segons la persona, la posició que té, la tasca que fa, un cert nivell de confidencialitat i que no hi hagi, diguem, conflicte d'interessos entre l'activitat que desenvolupa la persona al comú i que després pot desenvolupar per un privat fora d'aquestes hores.
Sí, sí, exacte. I, de fet, el criteri últim d'acceptació o no depèn directament del comú, és a dir, és el mateix, bueno, en aquest cas, la Junta de Govern, que decideix si aquesta persona està capacitada per poder exercir aquesta feina secundària, seguint tots aquests estàndards de que si no és incompatible amb la feina del comú, si no hi ha risc, per exemple, de que es pugui lesionar i això pugui afectar a la seva funció al comú. Hi ha una sèrie de criteris que és feina de la Junta d'avaluar-los.
No té que ser senzill.
No.
No, però perquè és això, perquè és, al final, si algú et demana una segona feina és perquè no arriba.
Exacte.
Nosaltres igual no hem entrat gaire en aquest debat perquè és cert que ens ho demanava potser més a l'escala de les escales més baixes a nivell salarial, que és veritat que fan una feina on doncs, totes aquestes consideracions sobre la confidencialitat pues, potser no hi són, però clar, si algú et demana una segona feina normalment és perquè no arriba, no? Llavors dius... És com li dic que no.
No, per això la tasca del comú en aquest sentit és compromesa, que no. Jo, almenys en el meu sentit, mai m'hi vaig negar, perquè lògicament penso que és un dret que tothom pugui exercir aquesta tasca que a ell li sembla bé per poder arribar com ho demana a final de mes i pugui tenir la vida digna que tothom es mereix.
Sí, o potser situacions puntuals, que tenen un fill que se'n va estudiar, que tenen que fer doncs, una miqueta més de guardiola per a aquesta despesa. Clar, és cert que a vegades hi ha també un punt de bàscula que et dius, bueno, doncs quan el fill o la filla acaba els estudis, diguem, en el cicle, doncs aquí a Andorra dius, vol fer una carrera universitària fora, dius, clar, sí que hi ha ajudes, però també el temps que surten aquestes ajudes potser es tingui que revisar que sigui més ràpid, perquè ho vam parlar amb una altra tertúlia, que fes el substitut al setembre, però sí, rebies l'ajuda al febrer.
Sempre és una odissea, això, és veritat.
Dius, caram, aquí hi ha potser una cosa que tindríem que potser de millorar o de reorientar o de regular d'una altra manera. No conec la llei o si hi ha una llei o un reglament, com està establert la cosa.
Bueno, a vegades és el que té la burocràcia, que és a dir, al final la burocràcia el que vol és introduir uns criteris d'objectivitat i tractar tots els ciutadans igual. Però això a vegades s'alenteix. Passa que és veritat que acabes tenint aquestes situacions on les persones necessiten l'ajuda ja, perquè és això, perquè ens passa aquestes coses que igual no coneixíem a Andorra, no? De dir, és que arribo a final de mes, o algú em deia l'altre dia, jo el dia 25 ja no tinc diners al compte. És a dir, bueno, mira, ja sé que durant els últims 5 dies del mes jo no puc gastar.
Exacte.
I a vegades passa això, que és que l'ajuda la gent, i jo crec que això s'ha de dir, la gent no demana les ajudes per capritxo, que a vegades, bueno, és el discurs que surt moltes vegades, és que s'està ajudant a gent que no ho necessita, no. La gent, a poc que coneguis una mica el com funciona, saps que qui demana ajudes és perquè realment ho necessita, no? I a vegades la burocràcia té això, que fa alentir temes que haurien de ser més urgents.
De lo que dius tu, Ramon, alentir, jo entenc que, per exemple, un adolescent, per dir-ho així, un preadult que acaba 17 anys i que se'n vol anar a estudiar, clar, ell acaba el cicle escolar juny, per dir-ho així. Universitat comença a setembre o principis d'octubre. Entenc que hi ha vacances, que tot el sistema administratiu pot anar més lent, però dius, clar, si tu ja saps que voldràs anar a estudiar, ja pots preparar al març tot el que fa falta a nivell d'ingressos de la família, per saber si pots rebre ajudes, o sigui, es podria agilitzar prèviament per no tenir aquesta dilatació de temps a posteriori.
Sí, si ho saps, sí, el que passa que, per exemple, amb estudiar a vegades no saps a quina carrera entraràs, no? I això, doncs, bueno, això ha passat, de dir, bueno, és que jo vull fer aquesta carrera, al final en el sistema públic no hi puc anar perquè no em dona per nota, i acabo anant a una universitat privada i potser aquí sí que necessito l'ajuda, o me'n volia anar a Lleida perquè tinc uns cosins que tenen un pis i me n'he d'anar a Barcelona. Llavors, és veritat que si ho saps, quan abans ho demanis millor, el que passa que a vegades són situacions que no coneixes fins al darrer moment.
Aquí, en aquest sentit, ja també penso exactament igual. L'administració hauria de ser molt més diligent a l'hora dels atorgaments, i fins i tot jo això ho empalmaria una miqueta amb el problema també que hi ha quan vols obrir una empresa, quan vols obrir una societat. Tots sabem l'odissea que has de recórrer fins al moment en el qual tens aquesta obertura i pots començar a generar. En aquest sentit, jo prendria més exemple de països, em sembla, a Anglaterra mateix, països nòrdics, que tenen un sistema molt més liberalitzat en aquest sentit, de dir, ostres, l'administració, si tu vols una ajuda o si tu vols obrir una societat, per ficar aquest paral·lelisme, primer de tot t'obliga a presentar una documentació bàsica, molt bàsica, una documentació que en el moment que la presentes, ja aquesta empresa, per exemple, pot començar a operar. Després aquí tens un marge de temps, posem-li 2 mesos, perquè la persona que demana l'ajuda o que vol crear la societat acabi de complimentar tota aquesta documentació que es necessita i que l'administració necessita per poder verificar realment si aquesta persona és mereixedora d'aquesta ajuda o si els papers per crear la societat o l'empresa està tot en regla, i d'aquesta manera tu pots començar a generar des del minut zero o pots començar a gaudir des del minut zero d'aquesta ajuda, i després durant tot aquest marge de temps l'empresa, l'administració està bé que pugui donar la confiança al ciutadà, que per això treballen pel ciutadà, l'empresa, l'administració, que moltes vegades ens pensem que és el contrari, perquè aquest ciutadà pugui acabar de complementar-ho. Però jo penso que seria una bona idea per poder agilitzar molt els tràmits, i això sí, després aquella persona que demana l'obertura d'una empresa i en aquests 2 mesos no compleix o es veu que aquí hi ha un frau d'algun tipus, llavors aquí es penalitza, lògicament, però penso que seria molt bona idea per poder agilitzar tots aquests tràmits, i a la l'administració mateixa, penso que també li ajudaria molt.
Sí, perquè el que dius tu, Guillem, per al cas Andorra la Vella, la senyora Marsol, del temps que era cònsol, va dir, doncs, ostres, sí, doncs, tot el tema administratiu per Andorra la Vella molt, molt àgil i molt ràpid, però es dona a entendre que també hi ha una lentitud de gestió per volum de feina, potser per volum de sol·licituds, o sigui que ha sigut potser una víctima, no de l'èxit, però de la demanda que hi ha hagut també de gent que ha volgut doncs, implementar una empresa, que s'ha vingut a instal·lar i tal. Clar, això és una onda expansiva que no s'ha fet previsió, per dir-ho així.
No, exacte. I a més que el procediment és molt curiós perquè tu obres una empresa, la vols obrir a través d'una societat, per exemple. Llavors, el primer pas, lògicament, és crear la societat. Des del moment que crees la societat, ha d'haver-hi un administrador o solidaris o el que sigui, i aquests administradors, des del moment que la societat està en actiu, ja han de cotitzar la CAS, per exemple, i cotitzar, lògicament, com a autònom, amb els seus 500 euros o les rebaixes que corresponguin, però des d'aquí fins que l'empresa no està operativa i es pugui començar a generar, a lo millor han passat 3-4 mesos en el qual aquesta persona ha hagut d'anar cotitzant sense poder generar, és a dir, que li ha perjudicat moltíssim aquest temps que no ha pogut fer absolutament res i que únicament ha estat esperant aquesta obertura. Per tant, canviar i donar-li la volta en aquest sistema perquè la persona que obri una societat o obri una empresa des del minut zero pugui començar ja a treballar i després tingui el temps corresponent per acabar de complimentar, penso que seria molt més just i donaria molt més tranquil·litat a aquest emprenedor i també a l'administració que veuria que des del minut zero ja té una persona treballant.
Clar, perquè això implica tenir un coixí, per dir d'una manera, per estar uns mesos sense generar res.
Clar, sí, perquè et quedes amb dèficit completament, perquè tu comences a cotitzar la CAS, però no tens aquesta contraprestació que et genera el treball que has d'exercir.
No és evident, ser empresari, per dir-ho així.
No entraré al drama de crear una empresa, perquè a mi em va passar el contrari, que fins que vaig tenir comerç no em van deixar cotitzar. Llavors vaig estar 2 o 3 mesos...
Clar, vas fer com a persona física, no?
Sí, i vaig estar 2 o 3 mesos sense seguretat social. Que jo a la casa els deia, però puc cotitzar? O sigui, si vull pagar, vull... Deien, no, fins que no tinguis el comerç...
Exacte, sí, és així.
No pots fer-ho. Jo crec que ajudaria molt, no sé si s'està treballant amb això, el no haver de demanar documents que l'administració pública ja té.
És que per llei, teòricament, no haurien. O sigui, la llei ja hi és, això. O sigui, si vaig a govern a obrir alguna cosa i a vegades et demanen còpia del passaport. Però per què còpia del passaport? Ja la teniu, ja sabeu qui sóc. Vull dir que és, és obvi. No? I moltes vegades encara hi ha aquesta duplicitat de demanda i això teòric, em sembla, ara ho hauria de revisar, però em sembla que ja no ho pot fer l'administració, de demanar paperassa que ja tenen.
Una cosa que, agafaré un exemple en França, perquè tinc un conegut que ho fa, no hem generat el microempresari, és a dir, si tu ets empresari o generes una microempresa per tenir una activitat molt puntual alguns dies, fins a un màxim de topall de dies o d'ingressos a l'any. O sigui, per exemple, agafo un cas concret, aquest noi, ell treballa com venedor en una gran superfície, però és guia de muntanya, i aleshores durant un mes o 2 mesos a l'any doncs agafa uns dies, se'n va fer guia de muntanya i factura doncs 2, 3 o 4 mil euros. Dius, caram, dius, això serien uns ingressos per la CAS, seria una activitat paral·lela, però clar, si ho fas com a autònom, el cost de ser autònom, dius, cotitzes tot l'any per només treballar 2 mesos d'exercici i et menges el benefici.
Sí, perquè has d'acabar amb aquestes trampes del fals autònom, és a dir, d'algú que et contracte, però en realitat no et contracte perquè estàs fent d'autònom.
El freelance, no? La figura
sí,
del freelance.
I és veritat, És a dir, això és una cosa que jo recordo quan vaig començar, a mi em passava, que jo, per exemple, jo treballava uns mesos, però a l'estiu doncs, encara no tenia clients, i 3 o 4 mesos l'any és que no treballava, no? I deia, jo em puc donar d'alta i baixa? I em deia, no, però això... No? Com si hagués dit...
Sí, on vas?
Però què està dient vostè, no? O puc cotitzar uns mesos més perquè al final tindré més ingrés i uns altres menys? I aquesta flexibilitat, que crec que aniria molt bé, igual és el que ens faltaria.
I penso que Andorra és un dels exemples on això podria ser possible. Exacte, som un país petit i penso que pot ser fàcilment controlable. A lo millor fa 20 anys no, però amb la tecnologia i amb la informàtica que tenim avui en dia no hauria d'haver-hi cap problema per poder gestionar i realment que no hi hagin aquestes trampes i que la gent pugui treballar d'aquesta manera molt més lliure i àgil.
Clar, és que potser a nivell d'amplitud de serveis possibles n'estem perdent un món, o sigui, per dir alguna cosa, doncs, mira, la tieta que cuina molt bé i li ve per fer pastissos per a un casament o una comunió o el que fos, doncs mira, la dona doncs, fa 4 pastissos, els factura 100 euros, per dir alguna cosa, i té una activitat doncs, de 3 dies al mes durant tot l'any. Bueno, doncs, si es fa mal, doncs cotitza i està assegurada a casa seva, no? O sigui, i així ens podem trobar un reguitzell, no? Clar, sí. per la mancança de mà d'obra que tenim al país seria una eina més.
I a més és molt curiós perquè, ostres, estem parlant de tasques purament que ajudarien molt a la població d'aquí. No s'està revisant en aquest moment en aquest sentit, però per exemple sí que li donen molta importància per ficar un exemple, el tema dels nòmades digitals, que pràcticament estem parlant de lo mateix, de facilitar i facultar a aquestes persones que no tenen activitat amb seu social fixa, que es puguin traslladar, que estiguin uns mesos aquí i allà, està molt bé, és a dir, és un tema que pot aportar molt a Andorra, però d'aquesta mateixa manera prioritzem abans totes aquestes problemàtiques que m'han anat dient, que són problemàtiques que ens podem trobar gent d'aquí de tota la vida, vull dir, no ho sé.
Sí, són coses sí. Una miqueta, diguem, antagonistes entre una necessitat de mà d'obra que doncs, falta doncs, gent en molts sectors de serveis i tal, i l'altre dia tenim potser un viver de persones que tenien una disponibilitat de 2, 3, 5 hores o equis per justament cobrir aquesta necessitat puntualment.
Jo el que m'he trobat és que l'administració a vegades costa entendre el que és la vida en el sector privat, i no sé, fa uns dies em van demanar un certificat de residència fiscal. Llavors em deien, bueno, has d'anar a govern, has de demanar-ho, al cap d'un o dos dies et criden, has de tornar, i en el meu cas doncs, hi havia un error i encara vaig haver de tornar una tercera vegada. Jo li deia, però és que a mi, és a dir, haver de marxar del despatx, haver de venir, o sigui, és una pèrdua de temps, i em deia, com, i a mi què m'expliques, no? I hi ha algú per cert, d'Encamp, que fa 20 anys proposava que el funcionari cada X anys, o cada 10 anys, o cada 8, no me'n recordo, hagués de marxar 6 mesos d'excedència, o se li facilités marxar 6 mesos d'excedència a l'empresa privada, amb reserva de plaça, eh? Sí. O sigui, no, una mica per dir, està molt bé que veguis com és el punt de vista de l'administració, però igual estaria bé també que entenguessis quin és el punt de vista del sector privat. No va reeixir, però bueno, igual algo així, vés a saber si es podria trobar una manera.
Sí. Bueno, el que dius tu, jo he viscut els anys que he viscut a França i he treballat a França, que l'empresa on estava, tothom de la part directiva o de despatxos tenia obligació d'estar en botiga física durant una setmana per veure i entendre com funcionava, diguem, el sistema de comerç que tenia aquesta empresa.
Sí, perquè si no acabes prenent decisions o tenint actituds que potser no tenen en compte quina és la realitat de la persona que tens al davant. Coses així...
Doncs, sí, i això es pot aplicar útils. Perfectament a la política, que moltes bueno. vegades també veiem aquest distanciament de la mal parlada classe política, que moltes vegades dona la sensació, i no cal parlar ni de noms ni de partits, però dona la sensació que estan allunyats de moltes realitats socials que no tenen en compte, o que ells mateixos pensen que no és aquesta realitat, sinó que és una altra, i això penso que seria molt important de que hi hagués aquesta baixada del cel a la terra per part de molts sectors per conèixer ben bé el que estàs governant, per dir-ho d'alguna manera.
Per el que dius tu ara, fent aquesta pinzella en el món polític, Guillem, tu creus que, penso que se'n sortiria molt bé, però si demanem a tota la classe política avui dia, o ministres que tenim en funció, el preu d'un cafè, el preu d'una barra de pa, un quilo de pollastre i un quilo de tomàquets, tu creus que estaria molt en adequació amb la realitat de preus, o hi hauria potser una diferència?
Estic convençut que n'hi haurien moltíssims que no. I ens estem ficant en un fangal maco ara, eh?
Perquè tu sol, t'hi has ficat.
Sí, no, jo t'intento incloure, però veig que no.
Jo t'he mirat, però...
No, però... Aviam, s'ha de ser honest, jo estic convençut que n'hi ha molts que no coneixen aquesta realitat, per les circumstàncies que sigui, i no és que siguin millors ni pitjors, però estic convençut que n'hi ha moltíssims que no.
Bueno, i encara potser nosaltres tenim un món polític molt proper a la ciutadania, per dir-ho així, perquè el sistema que tenim, doncs, ens creuem tant secretaris d'Estat, ministres, gent de govern, cap de govern, pel carrer, dius, això en altres països és inviable, impensable. Aleshores, bueno, si tu veus un ministre que està comprant en una botiga, dius, aquesta persona com a mínim té una realitat de la vida i del seu entorn, no? Cosa que si agafem els dos països veïns nostres i coprínceps, ens en descuidem completament.
Això va passar, em sembla que li van fer la pregunta, no sé si a l'època Mariano Rajoy, em sembla que era, o potser, o a Zapatero, ni idea.
A Zapatero, em sembla.
Que li van dir això, quan valia una barra... No, quan valia un cafè, i que va dir 0,70. Dic, ostres, 0,70 és el que valia feia, potser, quan encara hi havia però les
igual
pessetes.
Igual és el que val al Congrés.
Exacte, sí, no, i és coses. Que després, a partir d'aquí va sortir aquesta polèmica dels preus del Congrés, de la cafeteria del Congrés. Però sí, és veritat que va haver-hi una enganxada en directe amb això, de que, ostres, dius, bueno, 1,20€, 1,50€, i encara et quedes curt ara mateix, però en el moment és veritat que va haver-hi una posada de pota maca.
O aleshores dius, digue'm on vas a fer el cafè aquest, a mi
exacte, anirem tots.
Anirem tots.
A mi el que em preocupa en la política, igual és més de política nacional, perquè els comuns, jo de moment no ho estic veient, que al final el polític no deixa de moure's amb el seu cercle, no? I acaba tenint aquesta visió de túnel on sembla que la realitat sigui aquella. Jo el que m'estic trobant en els comuns és que com que de moment, bueno, de moment i no té per què canviar, però hi ha molt bona relació amb els consellers d'altres comuns que tenen, pues, estan a Joventut o Participació Ciutadana, independentment del partit polític, igual això t'ajuda a veure diferents realitats, no? Però sí que és veritat que igual un risc, potser més en política nacional o a partir de cert nivell, que no som els comuns, és aquest, és acabar tenint aquesta visió de túnel i acabant-te envoltant del teu cercle i pensant que la realitat és aquest cercle que t'envolta.
Completament.
Jo no sé si hi ha països, això igual ho sabeu, on, perquè em sona haver-ho llegit, on hi ha una limitació del temps que una persona pot estar treballant professionalment dins de la política, no? És a dir, no només aquesta limitació de mandats a cap de govern o a cònsul, sinó inclús limitació de mandats a diputat o a diputat i ministre. Perquè jo crec que és veritat que és un risc quan acabes tenint professionals de la política que no fan res més que la seva dedicació a la institució. Jo crec que el risc d'això, d'estar una mica més allunyat, és més gran.
Sí, ara t'estàs ficant tu al fangal, eh?
Sí, bueno, segueixo.
Això és aferrar-se a la cadira, no?, per dir-ho de manera.
Sí, exacte.
És solidaritat, com que t'hi has ficat i jo t'acompanyo.
Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar el Ramon Tena i el Guillem Forner amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Llueix la tardor amb les noves propostes de moda i complements de Centre Comercial Andorrà. A més, fins al 3 d'octubre estem d'aniversari. Vine a celebrar amb nosaltres el 47è aniversari de Centre Comercial Andorrà. I per cada compra superior a 20 euros, emporta't un cupó per participar a la ruleta de CCA. Sempre toca! Regal segur! Fins al 3 d'octubre llueix la tardor a Centre Comercial Andorrà, el centre d'Andorra.
Congrés Sapiens 2024.
Titulat Matrix, Desconexió i l'Univers Mutant.
Amb les conferències de Sixto Paz-Buels,
Ferran Prat,
Tristan Castell de Pinós,
Felipe Botalla,
Nicole Soria, Medium,
Rosa de les Meravilles Vidal,
Antoni Cristòfor,
Rosa Bruni,
Joan Piqué,
Artur Oms
i Carles Tora.
Congrés Sapiens 2024. Dissabte 5 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc.
Tornem a la tertúlia amb el Ramon Tena i el Guillem Forner. Bé, cap de setmana que arriba Festa del Pilar o de la Hispanitat, bueno, no caurà un pont, seria que acaba un dissabte i perden el dia, però bueno, tirem turisme. D'aquest turisme, llegia que la ruta a la Macarulla, des del 2021, més de 230.000 visitants que han fet rutes a la Massana, a Escaldes, i en altres comuns que ara ho estan acabant de preparar. Dius, déu-n'hi-do, perquè en 3 anys, genteta, eh?
Sí, jo crec que jo tinc sentiments contradictoris, de dir, amb aquestes rutes, perquè jo crec que està molt bé el fet de tenir aquestes rutes que atreuen a la gent a la muntanya i que vegin que Andorra és diferent de potser de la imatge de compres i esquí que havíem tingut, però a vegades fent algunes rutes penses, està, o O sigui, està pleníssim. És a dir, jo tinc aquest dubte de fins a quin punt hem de... no sé si existeix això, però disneyitzar la muntanya, és a dir, que acabi sent com una mica de parc temàtic per atreure, no? Quan al final anar a la muntanya, només pel sol fet d'anar a la muntanya ja hauria de ser bonic, no? I tinc sentiments contradictoris, eh? No sé molt bé... Però bueno, que una part sí i una part no n'estic segur.
Jo és completament d'acord, perquè nosaltres a la Massana, amb el bosc dels Menairons, per exemple, ha sigut un impuls molt bèstia de tota aquesta afició, i sobretot els més petits, perquè realment anar al bosc dels Menairons amb la canalla és fantàstic, és un espai màgic molt ben treballat, trobo. La veritat és que aquí per part de Macarulla s'ha fet una feina fantàstica, però tota la raó, i per exemple jo vaig anar just quan van inaugurar, i vaig anar més recentment, també val a dir que la zona es degenera d'una manera brutal. La brutícia que pot arribar a haver en tot el camí, ens hem arribat a trobar coses, panyals tirats al mig, tovalloletes amb caca, per parlar clarament. Una de coses que dius, ostres, què està passant? O sigui, organitzes una activitat preciosa per la família i tens aquest retorn de dir, bueno, es pensen això, que estan a Disney i que hi haurà algú darrere amb una escombra recollint. No entenc el que està passant en aquest sentit. Per tant, tota la raó, és a dir, són rutes fantàstiques i que jo les gaudeixo moltíssim amb les meves filles, però després veus la realitat del que molta gent ho acaba convertint i realment espanta.
Però és aquest fenomen de Caldón, no? que al final acabes tenint gent a la muntanya que potser no s'estima la muntanya tenint aquesta sensació de dir, bueno, no hi ha, no sé, si ho tiro a terra, algú vindrà a recollir perquè...
Sí, no hi ha aquesta sensibilitat. Mira, jo mateix el diumenge vam anar en Sagents, aquí en camp, és una ruta preciosa, i jo cada cop que hi vaig a la muntanya faig el mateix, sempre porto una motxileta, doncs vaig baixar el que vaig treure mitja bossa de tot de papers i de borilles i de tot que em vaig anar trobant al terra. O sigui, algo escandalós, no ho entenc. Vas en uns paratges en aquest sentit i no ho sé, és algo que no m'entrarà mai a la vida al cap.
Hi ha potser una falta de missatge o una falta de conscienciació que...
No, una falta d'educació. També... El missatge és clar, el missatge fa anys que es diu, el missatge és comprensible i està a l'abast de tothom, però que hi ha una falta claríssima d'educació. És a dir, hi ha una part d'uns sectors de la població que és això, no tenen aquestes sensibilitats i es pensen que la muntanya arribarà a absorbir tot el que li puguis tirar, igual que els mars, suposo. Però realment és quelcom que primer m'esvere molt i que no m'entra al cap.
No anem bé per aquest turisme que podem tenir, o també autòctons, eh? Que
sí,
també...
sí, no, aquí no es tracta ni de nacionalitats ni de res.
No. Necessàriament, eh?
No, ja passa a tot arreu, això.
Sí, jo el que penso és, o sigui, potser a mi el que m'estranya és aquest facilitar tant el fet d'arribar a la muntanya. Mm. No? Amb els tamarros ens passa, no? Que els tamarros sí. És una cosa superxula, però hi ha tamarros que potser els tens a 15-20 minuts caminant del lloc on aparques. I llavors penso que aquí és una mica on hi pot haver una part del problema, que acaba anant una gent que té això, que té aquest costum de dir, jo vaig per la ciutat, no vaig tant a la muntanya, i si he de tirar alguna cosa, doncs ho tiro perquè no tinc consciència. I igual també el sentiment que tot això doncs creix exponencialment, que abans en tenies una o dos de rutes, i clar, és que en tens a tot arreu, que té coses molt bones, perquè la que hi ha a la Massana jo l'he fet i és superxula, no? Uh-huh. I amb els nens està molt bé, però després és això, que t'ho trobes molt, molt degradat, i potser els que hi anàvem abans perquè ens agradava la muntanya, doncs veiem aquesta diferència.
Aviam, i s'ha de dir, és a dir, jo estic convençudíssim que si parlem de percentatges d'aquesta gent que tira brossa i tot, molt estem poc. Parlant d'un percentatge sí. Baixíssim, perquè realment amb la quantitat, ara hem dit 200 i pico mil, em sembla.
234
mil. Amb aquesta quantitat, si hi hagués un percentatge alt de gent descuidada, el bosc estaria intransitable. És a dir, potser estem parlant d'un 0,5 o un 1%. El problema és la vistositat que provoca aquest percentatge tan petit. I també sap greu perquè estem siguent cruels amb la gran majoria que ho estimen i ho respecten i que van precisament amb la seva canalla per instruir-los en aquest sentit d'estimar i respectar la muntanya.
I com tu i d'altres com nosaltres, que quan hi vas ho veus i ho pots recollir
i ho recullis. Exacte, sí, sí.
Però, ostres, dius, perquè dius... Això, dius, l'envàs de plàstic no és biodegradable, són 100 anys o més.
Exacte, sí, sí, i tant. Sí, sí.
Sí. Aviam, esperem que els que ens escoltin i que han tirat a vegades un paper, doncs que n'agafin més consciència.
Tinc la sensació que les noves generacions estan molt més preparades amb això, estan molt més educades en aquest sentit, i jo, quan era petit, per exemple, a l'edat que tenen ara les meves filles, potser no recordo tant a l'escola que es parlés tant del reciclatge, del respecte, no sé què. I em sembla que és una cosa que ha anat en augment i espero que això en un futur proper, aquestes noves generacions, siguin les veus manants en aquest sentit i que totes tornin una miqueta al que hauria de ser.
Sí, de lo que dius tu, hi ha la part maca i poètica de lo que dius, després hi ha...
La realitat.
La realitat i el factor adolescència també, perquè, sí. Clar, sabem que els adolescents, doncs, els estius... els botellons en alguns jocs d'algunes parròquies es fan i deixen residus, dius, clar, hi ha aquesta part d'innocència i benevolència infantil que arriba a una franja d'una certa edat que es perd totalment.
La rebel·lia, aquesta rebel·lia.
Potser el que crec que hauríem de revertir és aquesta idea de la muntanya ha de ser accessible a tothom, tot arreu de la muntanya ha de ser accessible a tothom, no? Jo me'n recordo que durant l'any passat, a les eleccions a Escaldes, una de les propostes que va sorgir d'un dels partits polítics, després la van treure, perquè suposo que es van donar compte, però era fer un trenet fins a Ràmio. I preguntaves, dient, clar, però és que la gent que no pot caminar bé, què? No pot pujar a Ràmio. I dius, bueno, i què? No? És a dir, justament jo crec que la muntanya, no tota la muntanya ha de ser accessible a tothom, no? I és una dinàmica que jo crec que es veu molt a Andorra, pues això, per promoure el turisme, però que a mi personalment doncs, em costa una mica més aquesta manera de plantejar el que ha de ser l'accés a la natura.
Clar, i suposo que si aquesta conversa l'haguéssim tingut fa 20 anys, estaríem tots d'acord, no, no, ho hem de potenciar, que la muntanya és el millor i necessitem sí. Turisme de muntanya. Ara que s'ha potenciat tant, ara estem veient efectes que segurament fa 20 anys no hauríem previst. I és veritat que hi ha hagut aquest canvi de mentalitat.
De lo que parlàvem de joves, es parlava doncs, de tenir educadors de carrer en certes parròquies. Creu que pot ser un bé per justament aquesta part de rebeldia adolescent o és una feina que dius, no, és que aviam, l'educació es fa a casa.
No, jo crec que l'educació... O sigui, per mi, primàriament, l'educació es fa a casa, però això no treu que en la resta d'espais de socialització està bé també poder reforçar els missatges, tot i que per mi l'educació primària s'ha de fer a casa, però clar, aquí tens dos coses, no? Una és que a vegades a casa no es fa, i sí, la idea romàntica és que s'hauria de fer a casa, però no es fa, i a vegades no es fa perquè no es pot, perquè si tens els teus pares que surten de treballar en una botiga a les 9, o treballen els caps de setmana, bueno, és molt bonic dir el que hauria de ser, però quan arribes després de tot el dia, poques ganes tens de determinades discussions, no? Llavors jo penso que sí que és positiu. Jo no sé si la figura de l'educador de carrer, bueno, és la que ha de ser, perquè hi ha comuns que potser els ha funcionat més. A Escaldes, en Gordany, per exemple, es va provar durant l'època del Covid i no va acabar de funcionar. Perquè... O sigui, està bé dir, tinc un educador de carrer que va allà on estan els joves, però a vegades els joves també et diuen, deixa'm en pau. És a dir, si jo estic en el meu espai, estic en el meu espai, no tinc ganes ara de que em vinguis
a donar el sermó.
De que em vinguis a donar la xapa, sí. igual el que sí que pot fer aquest educador de carrer és dir, bueno, sàpiguis que hi ha un espai jovent, on pots venir, o per exemple anar a les escoles a explicar el que es fa a l'espai jovent, igual aquí sí que ho veig més... Però és cert que és una funció que moltes vegades els mateixos monitors o tècnics de joventut ja van fent.
Sí, completament d'acord. Sí, sí.
Bueno, són figures que potser doncs, a matitzar el moment, com dius tu, i el...
Tot ajuda. És a dir, no molestaran, sinó que seran un plus per assolir aquests objectius, seguríssim.
De tot suma hi ha aquesta campanya de 100 milions de passes. que està promovent fins al 19 d'octubre, si no recordo malament, i també doncs, per Escaldes, cursa dels Tres Ponts el 26 d'octubre, primera edició.
Bueno, és l'obsessió del Comú d'Escaldes en Gordany, no? Que és la de promoure la part alta. Ja ho vam fer amb Caldes, amb el Festival Caldes, i la veritat és que ha anat molt bé, doncs més de 4.000 persones...
4.300, per les dades que tinc.
Sí, i estem molt contents, i la idea del Festival de Tres Ponts, doncs, bueno, és continuar amb aquesta idea del festival, no, de la cursa, és continuar amb aquesta idea de crear excuses perquè la gent conegui la part alta d'Escaldes en Gordany, i a part d'això, a través d'un element doncs, molt típic d'Escaldes, que són els ponts, i bueno, jo convido a tothom que ho miri, perquè jo crec que serà algo divertit. És a dir, a part de la part esportiva, també hi haurà elements divertits.
Bueno,
aquí ho deixo, eh? No
vull... Agafem nota, no, sí. No donem més pistes, no? Per dir-ho així. Sí.
No, i jo, tornant a la iniciativa aquesta de Moute, penso que és fantàstica. És a dir, jo des del primer dia em vaig baixar l'aplicació, he de dir que vaig complir els 120.000 passos als 10 dies, que et donaven un mes, i jo en 10 dies, també perquè m'obsessiono molt amb aquestes coses i m'agrada moltíssim, i llavors cada dia havia de fer el meu 10 o 15.000 passos, i amb això em va ajudar perquè cada dia sortia molt més a la muntanya, cada dia que caminava més, i ostres, penso que és una iniciativa molt maca. Després ja com una picabaralla, perquè també tens la relació entre les parròquies, aviam qui ha fet més passes globals en totes les parròquies. Ostres, penso que és preciós això, i és una iniciativa que tant de bo la gent, si fiqués més, que em sembla que n'hi ha bastants ja que l'estan seguint, i sobretot convidar tota la gent que es baixi aquesta aplicació, el Fit Token Move, em sembla que es diu, i també que després s'inscriguin per la cursa popular del 19 d'octubre, que es fa a totes les parròquies, perquè penso que és un moment de trobada social preciós i que culmini amb aquest mes d'esport. O sigui que endavant aquestes iniciatives, sí que és un win-win per part de tothom.
Sí, perquè el que dius tu, Guillem, és cert que societat moderna, cada vegada més sedentarisme, arribem al setembre amb bones resolucions i s'esveieixen, diguem, al cap de poques setmanes.
Exacte, sí, 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 sí. És una manera, això, d'automotivar-te, de fer alguna coseta més del que fas. I moltes vegades són tonteries. O sigui, seguint el tema dels passos aquests, hi ha moltes vegades que agafes l'ascensor. Ostres, doncs mira, doncs per fer 100 passos més, doncs ara agafo les escales. I a poc a poc, si a partir d'això vas creant una rutina, doncs això que tens guanyat.
Tornaràs caminant, no? Ara a la Massana.
Mira, l'altre dia, el divendres, com estàvem molt picats, a més em vaig picar molt amb la meva dona perquè estàvem allí, aviam qui feia més passes, el divendres estava tan picat que vaig baixar des de Sispony a Andorra la Vella a treballar i després vaig tornar a pujar. Hosti, i aquí la vaig guanyar. I això m'agradaria, per exemple, el divendres, pues, agafar aquesta rutina de tant en tant, o rutines d'aquestes que abans no t'ho plantejaries. Pues, ostres, penso que serveix per això, perquè tu mateix et dones compte de que fas poc, normalment, amb una vida com la que portem últimament. Així que animar tothom, perquè és molt xulo. I que es piquin amb amics i que es piquin amb familiars, perquè això crea que precisament et vulguis autosuperar cada dia.
I potser també una altra cosa, a part, diguem, d'aquesta rivalitat sana entre dues persones, dius, també el fet de, doncs mira, me'n vaig a caminar un rato, m'esveix el cap, em fa pensar en altres coses, o també soluciono problemes que tenia potser massa capficats, perquè justament no tenia aquesta obertura d'esperit per sortir doncs, d'un despatx o d'una situació o d'un lloc.
Completament. Mm. No, les sortides, els moments de soledat a la muntanya, els moments de bicicleta, són moments aquests de buscar-se un mateix, d'autoreflexió, de pensar, d'arribar a conclusions, de relativitzar moltes vegades problemes que tenim del dia a dia, i són exercicis que moltes vegades ens falten i hauríem de potenciar moltíssim aquests moments de soledat i de buscar-se un mateix, i què millor que fer-ho a la muntanya i aquí a Andorra, que ho tenim tan fàcil.
Parlàvem de l'Espai Caldes, inauguració, 4.300 persones, malabarismes i altres coses que hi ha hagut.
Sí.
Dona per a una segona edició.
Bueno, ens agradaria, la veritat. Ara hem d'acabar d'analitzar el que ha passat, però sí que ens agradaria que pogués tenir continuïtat, perquè bueno, jo crec que va servir en primer lloc per veure la part alta en general i en segon lloc per veure doncs, les adquisicions que ha anat fent el Comú a la part alta, perquè això doncs, sí que bueno, és una línia que ha agafat el Comú, la d'anar adquirint immobles que hi hagi a la part alta, com una manera, en primer lloc, de posar serveis allà i de que hi pugui haver moviment en aquella zona, però d'altra banda de preservar també doncs, l'arquitectura tradicional d'Andorra, perquè a vegades són edificis que fa patir una mica que si no fossin d'una institució pública doncs és molt probable que acabessin enderrocats, perquè bueno, una borda, que bueno, ja n'hem vist tantes bordes o corts o cases antigues que han caigut a terra. Llavors va ser aquestes dues coses, és a dir, un, animar la gent a que pugés, i dos, ensenyar doncs les adquisicions que han anat agafant al comú.
De lo que dius tu, Ramon, clar, Vivant potser ha sigut un mal amic, per dir-ho així, a la part alta d'Escaldes, ha sigut un molt bon amic per doncs, tot el comerç, i ara tota aquesta zona que quan es va voler peatonalitzar, vinguda Carlemany i Meritxell, tothom es va ficar les mans al cap, i ara si us de tornar enrere ningú voldria.
Pobre de tu que ho intentis.
Pobre de tu que ho intentis. Però clar, diguem, això diguem, ha fet baixar, entre cometes, potser més gent, arribar fins a un cert punt a plaça, diguem, del Roc Blanc, però no es diu, és plaça Santana.
Coprínceps.
Plaça Coprínceps i plaça Santana, diguem, fins al Museu Thyssen, per dir-ho així, i a partir d'aquí ja costa una miqueta més.
Bueno, i ni el Museu Thyssen, és a dir, el que es veia és això, que la gent a la plaça Coprínceps, com que deixava de veure moviment a les botigues, sí que ha passat que es quedaven allà. També és veritat que els aparcaments estaven tots al clot d'en Privat, amb la qual la gent ja des del clot gairebé hasta automàticament baixava, no? Anava cap al lloc on feia baixada i acabava doncs, a la part del carrer de la Unió. Jo crec que el que s'està intentant ara des del comú, bueno, és una manera de revertir-ho. Per exemple, ara doncs, tota la zona que hi ha al voltant de l'església d'Escaldes es veu que s'està instal·lant la restauració, i la restauració, això ho hem vist a Andorra la Vella, que és una manera d'atreure gent. Llavors jo la veritat és que tinc molta esperança en que aquella zona doncs, pugui recuperar el que havia tingut originalment, que allò era el centre de la parròquia.
Bueno, el pàrquing també potser serà també un punt d'inflexió per revertir aquesta situació a favor doncs, de tota aquesta dinamització.
Sí, jo crec que hi ajudarà, però és cert que potser tenim tendència quan aparquem en un lloc a anar a allò que coneixem, no? Jo no sé si us passa, però quan vas en una ciutat, aparques en algun lloc, mires els cartellets que hi ha, i si no veus res, doncs vas més cap a on hi ha les botigues o on veus moviment. Jo crec que ara el que es trobaran és no només que poden aparcar allà, sinó que tenen, doncs, tenen l'església, el Thyssen, les banyeres del Caldes, la borda de Cal Paleta, és a dir, tenen molt per explorar en aquella mateixa zona.
Parlàvem de vianants, llegia l'altre dia un article de la senyora Susana Vela, que 48 atropellaments hi ha hagut a Andorra. El vianant és una miqueta l'ignorat, però tots són vianants, però també molts vianants són automobilistes, motociclistes, ciclistes, com si hi hagués una mutació de la persona segons la situació, que no veu sempre el vessant de l'altre cantó.
És que jo crec que anem molt nerviosos per la vida, eh?
Molt.
No sé si us passa... Jo explico aquesta anècdota. Fa un parell d'anys vaig tenir un cop amb el cotxe i vaig donar jo el cop pel darrere i vaig sortir, em vaig trobar el senyor enganxat al volant, que no baixava la finestreta, i li deia, què? I la baixa una mica i em diu, és que pensava que em cridaries. I jo, però per què t'he de cridar? És a dir, que anem tan nerviosos que suposo que el vianant, o sigui, a la que et poses amb un vehicle, se te'n va totalment que tu en algun moment també ho ets de vianant.
Sí, aquesta cohabitació, dius, tindré que ser més lògica, dius, perquè clar, hi ha un moment o un altre que baixaràs del vehicle.
Sí, per anar bé, sí.
Per anar bé, sí. Bueno, aviam com ho millorem, perquè arribar doncs, a 48 atropellaments, dius Déu-n'hi-do, és quasi un per setmana, per dir-ho així.
És bèstia, sí, sí.
Per les estadístiques de seguretat vial no és l'ideal, tampoc.
No, la veritat és que no.
Bé, anem acabant, que falta poc per aquesta tertúlia. Una cosa que era, malauradament, torna, bé... Mascaretes, doncs, segons una de les metges del SAS, que ara trobaré el nom perquè no m'agrada, doncs, l'Odil Sarroca, deia que mascareta potser doncs, en alguns moments ens ho tinguem a plantejar, perquè, clar, arriba el fred, virus més presents, i altres, sense ser malastruga, dius, però bueno, sí, som potser moments que ens despreocupem.
Em pensava que diries les mascaretes per anar al Wanda Metropolitano, que va passar aquest cap de setmana. Però no, 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 no anem per aquí, no?
No anem per aquí, no. No, però, bueno, persones potser amb padrins, salut més fràgil, refredats i coses així, perquè no vagi més, doncs, alguns gestos que teníem molt assimilats durant l'època del Covid, que ara ja tot va bé, doncs ens relaxem.
Sí. És veritat que l'època del Covid, nosaltres, va ser un impacte brutal aquest ús de la mascareta, però és veritat que si retrocedim a èpoques anteriors del Covid, que nosaltres no teníem en cap moment aquesta cultura de la mascareta, però veiem, per exemple, molts països asiàtics, Japó, per exemple, que fa moltíssims anys que tenen aquesta cultura de la mascareta per protecció pròpia, però també molt per al respecte i protecció dels demés. És a dir, jo estic constipat, tinc una grip d'aquelles maques. Ostres, doncs vaig amb mascareta perquè d'aquesta manera també evito el contagi de la gent. És veritat que nosaltres això ho vam viure amb xoc frontal amb la Covid, però ostres, com diu la doctora, doncs amb certs punts així tampoc trobo malament, per un mateix i també pel respecte a gent que tu a lo millor amb una grip no et pot passar res, però una altra persona pot ser molt més vulnerable. Si amb això també podem ajudar a cuidar-nos nosaltres i a cuidar els demés, doncs escolta, una miqueta de sensibilitat per part de tothom.
I a baixar també la despesa
sanitària,
sanitària
i la càrrega d'urgències i la càrrega
dels CAPs.
Sí.
Estic content que una sanitària em doni la raó, perquè jo vaig amb mascareta encara. No sé si és perquè sóc una mica hipocondríac, però és veritat que quan viatjo vaig amb mascareta i la gent em mira com...
Què fa aquest
amb mascareta?
S'ha quedat a la Covid.
Sí, però bueno, jo ho continuo practicant. És a dir, igual amb transports en comú més grans, com pot ser un tren, que circula més l'aire, no? Però amb els avions, jo sóc dels que entri a l'avió, es fica mascareta i fins que surt no se la treu.
I això pensa que una cosa, i et dono la data per un amic pilot, dintre d'un avió l'aire de tota la cabina es renova completament cada 19 segons, aproximadament.
Sí. Ostres, doncs mira.
Sí, és així.
Me la posaré igualment.
No és perquè no te la posis, però era per si no tenies la dada. Molt bé, doncs, Ramon Tena, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies, fins a propera.
Guillem Forner, merci per la teva presència.
Moltes gràcies, un gust, com sempre.
Bueno, la propera, aviam si us faig coincidir. No sap mai.
I tant que sí.
Asars de l'agenda. Gràcies a tots vosaltres per haver-nos escoltat aquesta tertúlia i ens tornem a trobar demà.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.